Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, 2:15 del migdia. Això és Herrera Ara des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I de seguida com parlarem de la notícia d'avui, que és la tornada al col·le. Però l'enfocarem d'una altra manera, eh? No l'enfocarem d'entrada amb els que comencen avui al col·le, sinó que posarem la vista en els 20.000 alumnes d'FP, eh? Que estan esperant plaça a l'especialitat escollida. Serà la pregunta principal que li farem al portaveu de FP UGT Educació, al Jesús Martín, perquè ens ho expliqui, i després en parlarem d'aquest començament del curs, evidentment, i dels acords, sobretot des del punt de vista més que d'educació, sinó d'acords que s'ha arribat amb el Departament d'Educació de la Generalitat. D'entrada, els sindicats diuen que és una treva. És una treva, perquè queden coses per resoldre que confien que en aquests 3 mesos, doncs, propers 3 mesos es resolguin. D'això en parlarem, entre d'altres coses. Però ara anem a veure com tenim el temps, trànsit i actualitat amb el Carlos Osada. Bon dia, Carlos, benvingut.
Què tal, Cruz, com està tot? Bé?
Molt bé, bon
dilluns. Bueno, dilluns, dilluns ja de plena activitat, eh?
Total, com ha canviat
sí.
Tot
no,
però en un no-res. Aquest matí a les 8 del matí m'hora.
L'inici del curs escolar sempre és el retorn
a la
normalitat. Bueno, la normalitat, a la rutina de les famílies, que a fi de comptes és l'eix fonamental de la vida, la família.
Els reis de la casa.
Ai, sí. Escolta, el temps, doncs mira, un dia insegur arreu de Catalunya, amb algun ruixat que pot fer la guitza als nens que han començat aquest matí el curs, perquè també sortiran al migdia, que és quan hi ha més risc d'algun ruixat, alguna tempesta, com el deia aquesta tarda, ruixats, tempestes, a qualsevol punt del territori, amb temperatures que tiren cap amunt de nou. Sembla ser que l'estiu es vol resistir a marxar, i tenim temperatures, doncs mira, de 29 graus a Lleida i Girona, 28 a Tarragona i Barcelona i 21 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el transport públic i què tal la situació de la xarxa viària?
Doncs mira, el transport públic no hi ha cap incident important i la xarxa viària fluïdeix en aquests moments, no hi ha cap incidència tampoc, eh?
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, la notícia que comentaves tu a l'inici del teu programa, el retorn a les escoles per part de milers de nens de primària, el dia 7, el dimecres, ho faran els de secundària i de batxillerat, un retorn amb normalitat, no hi ha hagut incidències importants, això sí, destacar sobretot que les mesures anti-Covid han desaparegut, no hi ha mascaretes, ja es poden barrejar tots els nens sense cap tipus de problemes, i la gran taca negra d'aquest inici del curs escolar, la desaparició del castellà com a llengua vehicular a les escoles catalanes després del decret que va posar en marxa el govern del Pere Aragonès i del conseller González Cambray. Aquest serà un dels eixos fonamentals i centrals de l'informatiu d'avui.
Molt bé, a la una més, Carlos, gràcies.
Vinga, bon programa.
Cuida't, fins després, l'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dilluns, benvingut.
Bon dilluns, José Miguel, Jorge, companys, Losada. Un plaer retrobar-vos amb tots vosaltres. No, és que Losada explica coses que són familiars, eh? Però quan plou, hi ha col·legis que tenen allò que es diu salón polivalente, eh?
Sí, sí.
Llavors no es mullen i van al salón polivalente.
El que ha tingut una bona tornada al col·le és Braithwaite.
Martin Braithwaite, eh? El gran Braithwaiter, com li va anomenar Minguella quan jugava al futbol. Escolti, llegar i besar el santo.
Li comentava Silvia Ortiz en aquest mateix programa divendres, escolta'm, crec que és un gran fitxatge per l'Espanyol. I mira tu per on.
Aviam.
Aquí ho tenim.
És un futbolista que va arribar al Futbol Club Barcelona com va arribar, recordem, Ramon Planes paga la clàusula de rescissió de Braithwaite que estava al Leganés. És un jugador que no ha tingut potser totes les oportunitats que hauria merescut en el Futbol Club Barcelona per les circumstàncies. Li va arribar al Barça en una època força, força convulsionada, però, escolti, és el nou Martin Braithwaite, eh? No ens oblidem d'una cosa, potser no estem parlant de Lewandowski, vale, no estem parlant de Haaland, vale, no estem parlant d'un davanter top, vale, però potser és un jugador que farà molta feina a l'Espanyol. I, escolti, se predica con el ejemplo, que diu la dita, primera pilota com aquell qui diu que tocava Sant Mamés, pam, barraca, 0-1, i 3 punts molt necessaris per l'Espanyol després d'on veníem. Veníem d'un mercat de fitxatges absolutament fracassat, amb Domingo Catoira donant explicacions, amb Diego Martínez, el tècnic, apel·lant a la fe, i doncs miri, la fe d'aquest grup doncs li permet sumar 3 punts a l'Espanyol, que el col·loquen amb 4 a la classificació, i ara arriba el Sevilla dissabte a Cornellà Prat. Això sí, hem de veure com està la infermeria, perquè van caure, si no recordo malament, Vini Sousa, Keidi Vare, Calero i Lazo. més Rubén Sánchez, que no va anar ja a Bilbao perquè tenia molèsties. O sigui que anem a veure, perquè potser li convoquen a vostè, senyor Cruz, sí, per aquest Espanyol Sevilla de dissabte.
Cruz calienta que sales.
Que canalitzarem amb el Javier de Haro. Una jornada molt positiva, perquè el Girona va empatar al camp del Mallorca, un puntet més pels de Michel. Escolti, tres més a la borsa del Futbol Club Barça. Com està Lewandowski, eh? Diem de Haaland, però com està Lewandowski?
És un absolut crac.
Quin xitxarro de mitja volea de Lewandowski.
Està a l'alçada del que és un jugador top.
Està, clarament. És un jugador top, clarament. Indiscutiblement.
Clarament. Ni adaptació, ni
el que
excuses.
Sabe, sabe, i el que no, escalfa banqueta. Efectivament. Amb tot, els experts li acaben de veure un sí però no a aquest Futbol Club Barcelona. Per aquí va la pregunta blaugrana del dia, @esportscope. En parlarem del Barça, ho farem amb analista al nostre programa i analitzarem doncs també el que és la jornada de Lliga de Segona Divisió. Andorra 1, Granada 0, 3 punts que ja no trobarà a faltar l'equip d'Eder Sarabia, i com va anar la segona jornada a la Primera Federació amb els 4 catalans implicats. Això pel que fa al futbol, i no tindrem gairebé temps de pair aquesta anàlisi perquè comença la Lliga de Campions. Demà ja primera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, i dimecres entrada en competició del Futbol Club Barcelona davant d'aquest digne equip txec que es diu Victoria Pilsen. Condemnat a ser, això sí, la ventafocs d'aquest grup on Barça, Bayern de Múnich i Inter de Milán es jugaran les garrofes. Fem spoiler de les preguntes del dia.
Vinga, endavant.
Spoiler de les preguntes del dia. En blaugrana, tot i la victòria 0-3 a Sevilla, veieu mancances a la defensa, al mig camp, a totes dues línies o a cap d'elles? En clau blanc i blava, tot i la victòria a Bilbao, veieu a l'equip bé, malament o regular? El Girona s'acaba el mercat. Ha confeccionat una plantilla que fa patxoca. Per què dona la plantilla del Girona aquesta temporada? Per estar a prop d'Europa, per estar a la zona tranquil·la o per estar a la zona de perill?
Molt bé, aquestes són les preguntes.
Sí, senyor.
@esportscope.
@esportscope.
José Luis, a la una més.
3 i 5 de la tarda, Joan Batllori. A la una expliquem més cosetes de poliesportiu i algun detallet més de darrera hora.
Molt bé, gràcies.
Fins ara.
Cuida't. Doctora Carmen Torrejón, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Yo muy bien, muy moreno, con un precioso color caramelo en mi piel. Y,
ay,
y ya te digo una cosa, he cometido más de un pecadillo, pensaba en ti.
Ay,
¿eh?
Bueno, pues ya sabes lo que tiene que hacer, te tiene que poner a penitencia, te tiene que situar en la zona purgatoria, pues
sí,
por lo menos un mes mínimo,
ahora,
¿no?
toca recolectar, ahora toca recular en este caso, doctora, ¿eh?
Claro,
hablamos
claro.
Con el Centro Médico y Estético Estar, viene con la doctora Carmen Torrejón, y oye, una pregunta, aparte de lo que comentábamos, ¿qué se consigue rejuveneciendo con Estar Bene?
Bueno, mira, muy buena pregunta, sobre todo, pues, me has dicho un precioso color...
precioso color caramelo.
Caramelo, ¿no? En tu piel, que tomar el sol no es ningún problema, esto siempre lo he dicho, el problema está si lo tomamos sin protección solar, pero tenemos que ser conscientes que el sol, el contacto con el sol, aunque sea un contacto indirecto, siempre va a influir en pequeñitos grados lo que es el proceso del envejecimiento cutáneo. Entonces,
sí, sí,
lo ideal es que se haga un tuneado de la piel cuando volvemos del verano, es decir, intentar ayudarlo un poquito a que recupere, a contrarrestar en definitiva los daños que pueda provocar el sol. Esto por un lado, que lo hacemos en el centro, lo hacemos con técnicas fantásticas y además a un costo económico, José Miguel, muy contenido, un costo económico que está al alcance, yo te diría, de la mayoría de las personas. Y luego voy a poner algunos ejemplos porque me dicen los pacientes, nunca habla usted de precio, ¿no? Como si yo no quisiera hablarlo. Voy a poner ejemplo a sabiendas que nuestros tratamientos son personalizados y por tanto también los presupuestos son personalizados, ¿no? Entonces, esto es la puesta a punto que tenemos que hacer o que deberíamos hacer cuando volvemos del verano. Pero luego también está el rejuvenecimiento, es decir, vernos mejor. Yo creo que esto hoy por hoy, en el siglo XXI, en un siglo donde nuestra esperanza de vida, bueno, pues va aumentando progresivamente, yo creo que esto es muy importante. Dice el refrán que al mal tiempo buena cara, y yo esto estoy convencida que cuando nos miramos al espejo y nos vemos mejor, todo funciona mejor porque, bueno, tenemos como más energía, más ganas, más disposiciones de poder luchar contra, bueno, esas adversidades que nos pueden ir llegando poco a poco. Nosotros hacemos un rejuvenecimiento sin estridencia. Yo llamo la belleza serena. ¿Esto qué significa? Significa que no hay un cambio importante de la expresión facial, que hay esa naturalidad en los rasgos, ese hecho que nadie te puede señalar con el dedo, que la gente cuando te ve te dice, jolín, qué buena cara haces, no pasan los años por ti, y que no hacemos estridencia. Y voy a poner un ejemplo. Yo hace poquito veía una entrevista que le hacían a la cantante Malú hace unos meses, y yo desde mi punto de vista la veía con una aplicación del Botox, porque le habían aplicado la toxina botulínica de una manera, desde mi punto de vista, no quiero que se interprete como una crítica al profesional, pero desde mi punto de vista, bueno, no me gustaba cómo se la habían aplicado. ¿Qué le habían hecho? Bueno, pues tenía una frente brillante, sin una sola arruga y curva, ¿vale? Tenía una separación del entrecejo anormal completamente, y le habían levantado también, desde mi punto de vista, de manera excesiva la cola de la ceja, con lo cual le daba un aspecto pues como si fuera un poco maquiavélico, ¿no? Entonces, esto, si alguien lo ve y dice, ah, yo no me quiero hacer el Botox porque esto es lo que hace el Botox. No, quiero decir desde aquí que eso no lo hace el Botox. Eso lo hace la dosis, la cantidad, para que la gente lo entienda, de Botox que se utiliza y la forma que tiene de aplicarlo el profesional. Es decir, no es una consecuencia de la técnica de la toxina botulínica, es una consecuencia de cómo se aplica. Pues como esto, en otras muchísimas cosas. Entonces, esto es lo que los pacientes no van a encontrar en nosotros. Van a encontrar tratamientos de rejuvenecimiento de una naturalidad apabullante, y donde en muchísimos casos es como que le diéramos un empujón hacia atrás al reloj de 10 años, ¿no? Ejemplos que yo iba a decir antes que iba a poner de precio. Pues, por ejemplo, la propia toxina botulínica puede ir desde 200 euros hasta 400 euros. ¿De qué va a depender? Pues de que una persona joven pues se quiera hacer solamente lo que es el tercio superior, y una persona de más edad tengamos que abarcar la cara completa. De cualquier manera, con una sesión de alguna de las técnicas, ya podemos dar un empujón importante, ya podemos estar al alcance de la mayoría de las personas y uno empezar a encontrarse mejor, y luego poquito a poquito se van haciendo otras cosas.
Pues hasta ponte guapo, ponte guapa, ¿por qué no? Claro que sí.
Claro.
Pues mira, la primera visita informativa gratuita la puedes concertar con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Starbene. Puedes llamar al 93-414-36-31, 93-414-36-31. En la web vais a encontrar toda la información, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
I de seguida parlem d'aquests 20.000 alumnes que estan esperant si tindran plaça a l'especialitat escollida. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
con Eri Frade.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Y se juega una niña necesita poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
nos trajeron la carta, pues era con un código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre es un...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Clarament, dilluns, dia 5 de setembre, la gran notícia és la tornada a classe, no? Sobretot, és una qüestió també històrica, perquè és el començament de curs més avançat de la història, aquest dia 5 de setembre. I, a més, és la primera comunitat autònoma que entra en joc, per dir-ho d'alguna manera, Catalunya, en aquest cas, eh? Però què passa amb l'FP? Nosaltres ara posarem el focus en l'FP, que la tenim allà una mica oblidada. Uns 20.000 joves estan pendents d'assignació de plaça d'FP, l'especialitat que han escollit, però Educació diu, i garanteix el Departament d'Educació, una perquè hi ha 26.000 vacants. Mireu, no estic ni a un lloc ni a l'altre, però em semblen unes xifres massa grans. Sembla poca previsió davant de tot això, perquè 20.000, home, dius 200, 300, igual, o 1.000, fins i tot. Però 20.000. Bé, parlem d'això i de la tornada al col·le també en parlarem amb el portaveu de FP d'UGT Educació, el Jesús Martín. Jesús, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Doncs mira, si ara us faré 5 cèntims als respectats. Aviam, aquí el que no es poden fer són dir mitges veritats. Hi ha 20.000 persones que van fer una petició d'una plaça de formació professional al mes de juliol, van fer la preinscripció, i no l'han tinguda. Llavors, és veritat també que el Departament d'Educació comenta que té 26.000 places, però no estem ajustant el que és l'oferta a la demanda. Mira, us posaré un exemple. Tu imagina que tu vols ser sanitari i et diuen, miri, és que de soldador tinc una plaça per vostè. Doncs és justament el que està passant actualment. Hi ha una sèrie de professions que estan de moda, que hi ha una gran demanda, que podrien ser, per exemple, informàtica, sector sanitari, al sector del videojoc, que estan de moda i són atractives pels nostres joves, en canvi hi ha d'altres que no ho són. Llavors hi ha aquest desajustament. I per posar un exemple explícit, jo vull un pis a Mataró i m'estan oferint un pis a Falset. Com comprendràs, la persona que vol viure a Mataró no anirà a viure a Falset si no hi té cap tipus de lligam.
Però això no es pot calcular? És a dir, jo puc entendre que no es fili molt massa prim, sempre hi ha alguna cosa o algun desajust, però, ostres, 20.000 no és una xifra molt elevada per aquest desajustament, per una manca de càlcul o una previsió de les formacions professionals?
Tens tota la raó, tens tota la raó. Nosaltres ens hem queixat que aquí el govern no ha fet una bona prospecció. Perquè aquí el que s'ha de fer per encertar i tenir el mínim marge d'error és, primer, quina era la tendència dels darrers anys? L'any passat vam patir el mateix, no sé si te'n recordes.
No, exactament fa un any parlaven exactament del mateix tema.
Sí, senyor, és un tema recurrent. Llavors, si tenia en temps del Big Data, com pots repetir l'error? I ara l'error no és que estigui repetit, està incrementat. Perquè una de les solucions que es va donar l'any passat va ser incrementar amb un 10% el nombre de persones que cabien en una aula. Si passa de 30 alumnes, que és el màxim, a 33, 34. Ara n'hi ha aquest desajust de 20.000 passant a 33 alumnes. És a dir, que la cosa és molt més greu. Després, per una altra banda, per què no es pregunten als empresaris i als territoris quines necessitats tenen? Sí. Això, tècnicament, es diu prospecció. Hi ha molta feina a fer i molta cosa a millorar.
I per què no s'ha fet aquesta feina? Quina seria la solució davant de tot això?
La solució primera seria canviar el calendari. Ara tenim un desajust de places de gent que intenta assegurar-se un lloc i es matricula, per exemple, a batxillerat i també simultàniament a FP, a universitat i a FP. Jo primer que canviaria seria el calendari de, que no permetés que una mateixa persona es pogués matricular a 3 o 4 llocs simultàniament. La segona, incrementar el nombre de places en aquelles modalitats que nosaltres ja sabem, aquelles famílies que tindran més demanda, i reduir a aquelles on hi ha accés. I després, invertint més diners en crear més centres i en adequar les instal·lacions. Nosaltres entenem que hi ha una manca d'inversió, que nosaltres l'hem quantificada en 135 milions d'euros extra. El govern ha dit per activa i per passiva que aquesta és la legislatura de l'FP, i això no es demostra en una roda de premsa dient-ho. Sí, perquè per molt que tu ho diguis 30 vegades, això no passarà. El que has de fer és invertir els diners que el sistema necessita i que nosaltres l'hem quantificat en 135 milions d'euros extras. I aquí hi ha un problema. El conseller va dir que ningú es quedaria sense plaça i és mentida. Només han aconseguit plaça l'alumnat provinent de quart d'ESO i s'ha deixat a l'estacada la gent que prové de les escoles d'adults o gent que va fracassar en el batxillerat i vol tenir una plaça FP per poder treballar, o bé aquelles persones que l'any passat no tenien plaça i ara en volien una. Estem en un problema recurrent que entre tots i totes hem d'intentar solucionar.
Bé, un cop tenim xerrat de l'FP, parlem ara de l'inici de curs, que és avui, d'aquesta desconvocatòria de vagues per aquest principi d'acord en la incorporació de nous professors, de nous professors i mestres. Però què passa amb la resta de reivindicacions? Què passarà durant tots aquests 3 mesos? Hi ha confiança en resoldre-ho tot?
Mira, nosaltres sempre hem volgut donar una mostra de bona voluntat. I això, més que un acord, és una treva. És una treva en la qual donarem uns mesos al Departament d'Educació perquè intenti reprendre les negociacions de les altres reivindicacions, que serien, per exemple, una aposta real per l'escola inclusiva. Si mirem la premsa dels darrers dies, veiem que hi ha persones autistes que no estan tenint plaça. Això no pot passar. O, per exemple, les ràtios, és a dir, el nombre d'alumnes que hi ha a les aules són molt elevats. I això tenint en compte que ara estem patint una baixada de la natalitat. Pensem que l'avançament del curs escolar és positiu, però produeix també uns danys col·laterals. No sé si recordeu el darrer mes lectiu, que va ser el mes de juny, les temperatures a les aules eren elevadíssimes.
Sí, sí.
Això s'ha de posar solució tant per ara com pels propers anys, i s'ha de revisar el tema energètic als centres, les temperatures. Jo, ara hi haurà jornada intensiva el mes de setembre, per sort, i els alumnes només hauran d'estar a l'aula entre les 9 i la 1, perquè si no seria insuportable.
Ja, ja. Clar, encara fa una calorada important aquests primers dies del mes de setembre. Doncs, Jesús Martín, de FP USIT Educació, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat. I esperem que hi hagi un bon inici de curs.
Tant de bo. Tant de bo hi hagi un bon inici de curs i de tots, en tot cas, eh? Bé, suposo que és una qüestió d'equilibrar la demanda amb l'oferta, perquè hi ha aquesta desconnexió a vegades entre el que necessita el món laboral, que necessiten les empreses, i el que escullen a l'AFP, doncs no acaba de quadrar. S'hauria d'estimular d'alguna manera, s'hauria de mirar d'alguna manera i s'hauria d'equilibrar d'alguna manera, i sobretot s'hauria de fer aquestes prospeccions perquè almenys 20.000 no quedessin allà pendents de què passarà o què no passarà, si estaré en el que he escollit o no. De seguida analitzarem ja, a toro pasado, como se dice, l'any d'autopista sense peatge. Ja sabeu que en breu, quan parlo en breu, no sé, un any, dos anys, tindrem la famosa vinyeta. És una qüestió que exigeix la Unió Europea. Allò que utilitza, qui utilitza les infraestructures, les ha de pagar. Així que tard o d'hora, vinyetes a les autopistes tindrem, pagarem. Això està clar. Quan? Encara, doncs, queda una mica en l'aire. Però quina conclusió podem treure d'aquest any sense peatges? De seguida en parlem del tema amb el professor d'Economia de la Universitat de Girona, el senyor Jordi Rossell. En parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el Infiernillo. ¿Y qué le pasa?
Que está en drogas.
Han perdido familiares, han tenido que pasar, pues, para llegar aquí, muchas penalidades.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, ¿vosotros por qué os hacéis misioneros?
Costa Rica a la Juela.
Yo creo que es una lección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El viernes por la noche, en 13.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo. Es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbiolina y Megaflora, y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbiolina y Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbiolina y Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Mentre el moviment Mai Més Peatges ha portat al jutjat la manca d'inversions en seguretat a les autopistes, és una exigència a les administracions per a la construcció de nous accessos, protocols efectius d'actuació, arriba tot allò i tota la reflexió sobre aquest any de sense peatges a les autopistes. No sé quan durarà. Suposo que en termes d'anys, un any, dos anys, en funció de la inflació, de la crisi, però la vinyeta tard o d'hora arribarà. Això segur, ja ho podeu comptar amb això, De fet, una de les conclusions després d'aquest any, Trànsit ha estimat que aquest alliberament dels peatges ha reduït un 17% l'accidentalitat, però han augmentat els morts a la P7. És un dels que és. Tothom ha anat cap a la P7. Però com està la situació? Parlem amb el professor d'Economia de la Universitat de Girona, el senyor Jordi Rosell. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Jordi. Bé, el fet és així, des que s'han aixecat els peatges, entrem en una altra partida de joc, no?, conforme a infraestructures i mobilitat a Catalunya.
Sí, jo crec que, òbviament, estem en una altra partida, però una partida que sabíem que passaria. És a dir, la data de fi dels peatges ara fa un any i poc, feia anys i anys que sabíem que justament aquella data és la que acabaria passant. I la primera pregunta que ens hem de fer és si quan va haver-hi aquest alliberament ho teníem tot preparat perquè tot anés de forma rodada.
Vale, la resposta és clara, la resposta és bastant clara, Jordi, aquí,
Exacte.
Si és pregunta d'examen, tinc punt assegurat aquí,
Sí, i això ens ha de fer reflexionar també sobre el model administratiu que tenim, no? Quan hi ha determinats successos que són imprevisibles, doncs és normal que a vegades el sistema no funcioni. Però una cosa que era tan previsible com la fi dels peatges i, a més, sabíem quines conseqüències hi hauria, jo crec que aquí va faltar una mica d'un saber fer de l'administració, no? Tots ho vam veure els usuaris des de la retirada de les cabines de peatge o quin era el model que havia de fer. Però, en tot cas, jo crec que aquí el que és important és, què ha passat amb aquest any, no? Jo fa un any era molt partidari de no fer res, en el sentit següent. Sobretot l'AP7, no?, que ha sigut, el gran nus, però també, l'autopista del Maresme,
sí.
El que ha implicat és que hem portat tants anys pagant que el que necessitàvem era com un any de, deixi'ns, entre cometes, gaudir d'aquestes autopistes...
D'alliberament, no?,
de peatge. Sí.
Sí,
perquè aquesta sensació, i que està demostrada, no?, que estaven ja més que amortitzades, que s'estaven pagant, i per tant el que ens portàvem és, en un escenari que el que necessitàvem era dir, què passa quan no hi ha peatges? I això és el que ara podem començar a debatre, de què ha passat durant aquest any sense peatges, no? Què capten els usuaris, què hem vist nosaltres en aquest dia a dia durant aquest any?
Clar, però...
que hi ha dues coses.
Sí.
Una és... tres, no? La primera, la deies molt bé, és el tema dels accidents. Ha augmentat els accidents a l'AP7, però la bona notícia és que a nivell global han disminuït. Abans teníem un problema amb el que eren les carreteres nacionals antigues, que sobretot la Nacional 340, que anava paral·lela, que teníem uns nivells d'accidents molt alts. Ara s'ha reduït molt i en còmput global tenim menys accidents. Per tant, tot i que a l'AP7 tenim més accidents, en còmput global en tenim menys. Això és la primera dada. Segona dada, i això els usuaris de l'AP7 ho saben, és un tema de manteniment. El ferm s'ha començat ja a degradar molt ràpidament i això ens fa adonar que quan no hi ha una política de manteniment contínua apareixen ja certs problemes de manteniment a les infraestructures. Que això ja ens fa pensar de com ho pagarem, però això serà una altra cosa. I la tercera, el que és més evident, no? Jo crec, per exemple, ahir mateix ho vèiem, no?, amb aquests 20 quilòmetres de cues que teníem a la PC del Sud, no? A Vilafranca, doncs el que ens porta és, bueno, què hem de fer amb, la, amb els nivells de congestió que ens ha portat la política d'alliberament de peatges.
Ostres, doncs hi ha uns quants problemes a resoldre davant de tot això. Es parlava, ja de cara a infraestructures, de posar un carril més, d'augmentar la capacitat en cert trams, de, en aquest cas parlem de la P7, que és la Vertreba, que té tots aquests problemes, però també d'un sistema de vinyetes, de tornar a pagar, no?, per trajectes. Clar, això, amb qüestions en, aquesta, en aquest còmput de crisi d'inflació, doncs no és el moment de posar-ho sobre la taula, però tard o d'hora passarà això. Seria correcte?
Tard o d'hora passarà perquè és una força de fons que ve de la Unió Europea. La Unió Europea és molt clara, és que qui utilitza una infraestructura l'ha de pagar, i a més s'aplica també el principi de qui contamina més, paga més. Per tant, diguéssim que aquesta situació que tenim ara i la que podem tenir en els propers anys de no estar pagant aquesta infraestructura per la via del peatge o per una via de vinyeta, diguéssim que és una anomalia, perquè la remor de fons ens porta a que haurem d'acabar pagant pel seu ús. Segurament, i això el que sabem, és que no seran els nivells de peatge que teníem en l'anterioritat, per exemple, a l'AP7 o a la casa de la C32. Sí. Els nivells de peatge segurament seran una quarta part, una tercera part del que estàvem pagant a l'actualitat. Però serà una cosa que hi haurà. És més, no? El govern de l'Estat ha posposat aquesta mesura a les autopistes i autovies, perquè sap perfectament que, i ho sabem aquí també aquí a Catalunya, que posar peatges té un cost polític. No ens agrada haver de pagar els peatges. És més fàcil per un polític pagar el manteniment per la via del pressupost públic que no pas per la via dels peatges, perquè té certa impopularitat.
Sí, però tard o d'hora s'haurà de fer. És a dir, que a més, és curiós perquè individualment, quan preguntes, ostres, hi ha moltes persones que comencen a pensar, ostres, jo preferiria pagar per autopista que no hi hagués aquest embús o que la qüestió estigués més regularitzada. Sembla que ara hi ha un moviment invers al dels peatges, però és cert que hi ha un cost polític claríssim en la imposició d'una vinyeta.
Sí, el primer tema és que també quan tu finances el manteniment de la infraestructura per la via pressupost públic, vol dir que hi ha altres polítiques que estàs deixant de fer. I això sobretot és important de cara a persones que no utilitzin les autopistes. És a dir, la pregunta és per què una persona que no utilitza les vies d'alta capacitat ha d'acabar pagant-les i té una prestació menor en termes d'assegurament de salut, que li pot ser de més utilitat, o d'assistència social. Per tant, aquest és el punt, no? I per això hi ha aquest acord, no?, a nivell europeu, que el que diu és, miri, en vez d'anar per la via pressupost públic, que ho acabi pagant l'erari públic, que ho paguin als usuaris. I aquest és el que cap on estem anant.
Doncs Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I així serà. S'haurà de mantenir d'alguna manera, i és veritat que el cos polític ara ha dit, no, és que ara posarem vinyetes, ostres, dos. Igual no fa gràcia, en tot cas, però en algun lloc s'han de treure primers diners per mantenir, i qui utilitza les infraestructures les ha de pagar. Això també és cert, no? Veurem quina solució, si és una solució justa per tots o com acaba. Polèmica sempre hi ha amb aquestes qüestions, eh? Arribem a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant de que puja l'atur però manca personal. És un mercat de treball desequilibrat. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
¿Que siga habiendo trabajo?
Que tienes no que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito.